Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de Leandro Lamor, director de l'agència EFE a Catalunya. Molt bona tarda, Leandro, benvingut a aquesta temporada.
Bona tarda.
També benvingut a aquesta temporada el Joan Corbera, que és el director de Relacions Institucionals del Liceu. Bona tarda, Joan.
Molt bona tarda.
Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Molt bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, també benvingut.
Molt bona tarda.
I el convidat d'aquest dissabte al Converses és el senyor Joaquim Coll. Senyor Coll, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és vicepresident de Societat Civil Catalana, una entitat, una plataforma, doncs protagonista els últims mesos perquè ha sabut arreplegar, unir, conjuntar a tota la gent que no és independentista a Catalunya i que fa molts pocs dies, el dijous precisament, doncs vam tenir un acte important a Tarragona. A la COP el dijous parlàvem de diada històrica. Per primera vegada els no independentistes doncs sortien al carrer, doncs podíem dir això de sense complexos, no? Vostès han tingut molt a veure amb aquest acte de Tarragona i jo crec que ara cal veure com es manté l'esperit que va aplegar aquesta gent a Tarragona, aquestes 100.000 persones. I com augmentar-ho? Com es pot fer això, senyor Coll?
Bé, és difícil, però ho intentarem. En qualsevol cas, efectivament, com deies, la diada d'abans d'ahir, creiem que hi havia dues novetats, no? La primera és que per primera vegada en 3 anys sortíem els catalans, o una part dels catalans, perquè no eren pas tots, no? Tampoc ho cercàvem en un acte multitudinari, sinó més aviat simbòlic, però els catalans que no compartim les raons, no?, del procés secessionista ni l'objectiu de la ruptura, no? I per tant, doncs, va ser la primera vegada. I la segona cosa positiva, al nostre entendre, que va passar aquesta passada diada, és que, diríem, es posava fil en el fatigós tricentenari, diríem, no? Que és una altra cosa que podíem celebrar, no? Però bé, anant més enllà d'això, la resposta a la teva pregunta, doncs nosaltres seguirem treballant, no?, per articular, per vertebrar, doncs, en fi, molta gent que no acaba d'entendre realment, no?, totes les raons que ens porten en aquest punt una mica angoixant per a molts, no?, que és en aquest cul de sac, no? I per tant intentar, doncs, normalitzar una expressió que és la dels catalans, que en un sentit molt transversal, de dretes, d'esquerres, autonomistes, federalistes, catalanistes, doncs creiem que el país necessita una altra sortida.
El dia següent a la diada, ahir divendres, el president Artur Mas, en una entrevista radiofònica, deia que ell també se sentia president de la gent que estava a Tarragona. Això vostè s'ho creu o són bones paraules? Perquè de fets crec que n'hi han hagut pocs en aquest sentit amb vostès, no? Per exemple, no els ha rebut el senyor Mas després de la diada, i bueno, el famós discurs institucional de l'11 de setembre no va fer cap referència a convidar la gent a que anés també a l'acte de Tarragona, quan implícitament, almenys al meu entendre, convidava la gent a la V-baixa que es va fer també el dijous.
Sí, a nosaltres el president Mas ens va rebre abans de l'estiu, Bé, són, en fi, són unes bones paraules, no?, del president de la Generalitat. És molt difícil, no?, en aquests moments sentir-se representat, no?, per el president de la Generalitat, amb les seves paraules, amb els seus gestos, tenint en compte que en realitat d'aquest procés que en teoria és per decidir, en realitat ells ja han començat a crear estructures d'estat, no? És a dir, el mateix Consell de Sopa per la Transició Nacional, no? Ja apunta al final del procés quin ha de ser, no? Diríem, no hi ha el dubte, no? Per tant, en realitat és molt difícil, no?, que els no independentistes ens puguem sentir reconeguts en el govern actual.
Molt bé, obrim micròfon ja a la resta de companys de taula. El Joan Corbera diu que vol preguntar. Endavant, sí, Joan.
S'ha dit de vostès que encarna en la majoria silenciosa, que qui diu aquesta expressió, doncs, sobreentén que és majoria a Catalunya, majoria de persones que no volen el procés, no volen la independència. I el Mario Vargas Llosa, precisament el propi dijous, deia que el que hi havia a Catalunya era una majoria intimidada. Jo no sé qui pugui o no tenir raó, però hi ha una cosa clara, i és que aquesta majoria, sigui silenciosa o sigui no, és una majoria molt passiva de moment, és a dir, no sé si perquè no té canals pels quals expressar-se, però està clar que, per exemple, un canal per expressar-se és el que vostès van posar a Tarragona. Dit sigui de pas que logísticament és molt més complicat Tarragona que Barcelona, no? Però la quantitat de persones que van anar a un lloc o a un altre diferia bastant. Jo no sé quin anàlisi em fa d'aquesta majoria silenciosa, intimidada...
No, a mi no m'agrada l'expressió majoria silenciosa, no? Perquè, en fi, les majories són majories en democràcia a les urnes, no? Jo crec que no tenim una altra manera de mesurar-ho, no? Ni a les manifestacions, que són exercicis doncs molt legítims, no? O les enquestes, no? Les majories són majories doncs a les urnes, no? Ara bé, evidentment que no tothom va votar, diríem, no? Això també és una realitat, però la democràcia política es construeix només d'aquesta manera, no? El que passa és que jo crec que darrere d'aquesta descripció, en fi, que en part és tramposa, diríem, no? I també potser és una mica victimista, i per tant jo crec que és important també evitar el victimisme, no? Vull dir, nosaltres també hem d'evitar el victimisme, no? I és molt important, en fi, molta gent ens diu, oh, és que el que heu fet és prescindible, no? Perquè en realitat ja era prou evident que no tindríeu tanta gent com a la baixa. És evident, nosaltres no jugàvem en aquest terreny, diríem, no? Però també creiem que és important que aquells que tenim fermes conviccions, no?, i que denunciem també alguns processos i algunes maneres d'actuar que més aviat responen a elements de coacció, de xantatge simbòlic, no?, o d'utilització de les institucions que són de tots al servei doncs d'una finalitat i d'un programa polític, doncs també ens aglutinem i també ens organitzem i també trobem un moment d'expressió i de sortida, no?, perquè en definitiva tot és començar, no? Però en qualsevol cas, rebutjant aquest tipus de descripcions, majories silencioses, etc., és veritat que a Catalunya s'ha construït una hegemonia social que és independentista, no?, que és en el discurs, en el relat, etc., no?, i que evidentment no, segurament no té a veure segurament amb la pluralitat doncs d'anhels i d'aspiracions, no? Per tant, vivim una mica amb aquesta dicotomia, no?
Leandro Lamor.
Sí, ahir, el passat dilluns, va ser una data important, la diada. El 9 de novembre va marcar el desenvolupament de la jornada, però entre l'11 de setembre i el 9 de novembre hi ha també una data important, significativa, que és el 12 d'octubre. M'agradaria saber si Societat Civil Catalana està preparant o té previst fer algun altre acte per expressar la seva opinió, el seu punt de vista en la data del 12 d'octubre.
Uh-huh. Sí, efectivament. Nosaltres tenim la voluntat d'intentar organitzar, en fi, alguna mena de manifestació, d'acte públic, el 12 d'octubre, amb un discurs que ve a dir, doncs, per la diada hem expressat la idea de la Catalunya oberta. El 12 d'octubre el discurs de l'Espanya de tots, i el 6 de desembre la idea de, en el marc constitucional, per canviar-lo, per reformar-lo, pel que convingui, diríem, no? Per tant, una mica ens movem, no?, amb aquest triple lema, diríem, no?, que pensem que és coherent, no?, perquè atens una mica totes les sensibilitats, no?, que és la Diada de Catalunya, per tant, és un discurs d'una gran centralitat, que el com a fer el 12 d'octubre, perquè també segurament doncs, hi ha una certa necessitat d'aparèixer, no?, en aquesta data, que és una data complicadíssima, també cal dir-ho, no?, perquè el repte més important és reinventar el 12 d'octubre, no?, que tenir en compte que el 12 d'octubre en realitat no el festeja ningú a Espanya a nivell popular, no?, la festa nacional espanyola no és una festa que se celebri a Sevilla, als carrers de Sevilla, als carrers de Màlaga, no, aquesta és la realitat, no?
Per tant, ens estimem poc els espanyols.
Aquest és un dels problemes, no?
Bueno, la data és complicada, com
per tant, tampoc no pot ser, diríem, una manifestació per entendre'ns de espanyolisme, no?, el sentit d'un nacionalisme espanyol des de Catalunya, no?, perquè nosaltres no som una Societat Civil Catalana, no expressa una posició nacionalista enfront del nacionalisme català, no? Vull dir, no, aquest no és el nostre plantejament, no?, perquè també pensem que potser doncs, en aquest exercici d'intentar normalitzar les coses a Catalunya, doncs també hem de començar a perdre la por, les temences, les prevencions a certs símbols, certes dates, no? Perquè si no, no acabarem de sortir aquest problema, diríem, no? I per tant, bé, encara no hem decidit què farem, però la voluntat efectivament és de fer alguna cosa que, com dic, vagi en la línia de reinventar aquesta festa per fer un discurs de l'Espanya de tots, que en definitiva que creiem que és el discurs interessant que s'ha de fer des de Catalunya i que forma part de també de la solució davant d'aquest problema, que no només és polític, sinó que també és un problema sociològic.
Manel.
Sí, no, li volia preguntar que precisament amb el que estava indicant, Societat Civil Catalana té un repte molt més gran abast, que és dir, al marge de la conjuntura del que pugui passar el 9 de novembre, del que ha passat en aquesta diada i en les darreres des de l'any 2012, l'entitat el que voldria és reinventar algun tipus de, bueno, no de tradició, però sí de cohesionar una altra vegada la societat catalana respecte als valors també que es comparteix amb la resta d'Espanya. Això és una cosa d'anys, per tant,
sí, sí, sí.
No estem parlant de que la feina que faci es concentrarà només fins al 9 de novembre.
Efectivament, d'alguna manera aquesta és la tasca, no? Una tasca que clar, que diguem, el que portem a Catalunya amb molts anys d'un determinat discurs, d'una hegemonia, d'un relat nacionalista, no? Que això, no? Que ens fa pensar Catalunya i Espanya com dos subjectes diferents, no? Com dues coses diferents, no? I per tant, aquí hem de fer una feina, no? De reconstruir aquest discurs i aquest relat, no? Perquè, en fi, el projecte espanyol només tirarà endavant, no? Si ens sentim amb tota la complexitat, no? I amb els graus que vulguem, doncs igualment catalans i espanyols i europeus, diríem, no? Però si no, el projecte mai no serà lleial, diríem, no? Mai no serà un projecte que sumi i que vagi endavant, no? I per tant creiem que en definitiva aquesta és la tasca que nosaltres hem de fer. A la diada hem fet amb un problema magnífic, no? Recuperem el seny, recuperem la senyera, potser hi havia una part del públic al que també ens adrecem, no? Que potser la idea de la reivindicar la senyera, doncs els hi podia quedar una mica, no hi diré lluny, però els hi podia ser una mica estrany, no? A la seva cultura, a la seva tradició, però per tant nosaltres aquí hem fet un esforç important també de pedagogia, diríem, no? I bé, també potser hem de fer una certa pedagogia a un altre tipus de públic de recuperar, en definitiva, doncs, uns símbols que han de ser compartits amb la resta d'espanyols, no?
Aquí parla de la bandera espanyola, vull dir, no?
Efectivament, evidentment, de la bandera espanyola, que d'altra banda bandera té, diguem, en l'origen la bandera catalana, no? Perquè, diríem, és la bandera de l'armada de Carles III que acaba derivant a la bandera, per això s'assemblen tant, no?, la catalana i l'espanyola, diria, no? La catalana sembla una multiplicació de la bandera espanyola, i l'espanyola, diríem, una reducció, no?, una síntesi, si volem, de la bandera catalana.
El que passa que ara, amb el temps, les dues, la senyera i l'espanyola, han quedat arraconades. Sembla que l'estelada és la bandera que ha desgermanat tothom, quan no és així.
Efectivament, no? Doncs estem en aquest procés de arraconament i de, sobretot, d'un... Per això nosaltres parlem també, no?, davant de vegades, bueno, és que hi ha majoria silenciosa. En fi, no m'agrada, no? El que ja és evident és elements de coacció simbòlica. Jo crec que això és el que s'ha de denunciar a Catalunya, i elements de coacció simbòlica poderosíssims, no? El fet que es viu ara, com ningú, molt poca gent ho critica, no? Que en rotondes, places, espais públics, edificis, trobis una estelada, a mi em sembla, en termes democràtics, intolerable. Que a l'estàtua de Rafael Casanova, el dia 11 de setembre, de les institucions del país facin l'ofrena floral a una estàtua que li han penjat l'estelada, a mi no em sembla de rebut, tampoc no és acceptable en termes democràtics, no? Perquè és la bandera d'un moviment polític, no? D'un partit, Estat Català, etc. Però no és la bandera de tots, no? I per tant, hi ha aquest independentisme banal, no? Que s'ha anat produint,
I coaccionador. Anys,
I coaccionador, per tant, hi ha molta gent que diu, home, si ja m'han col·locat l'estelada a la rotonda, vol dir que no, la majoria pensa això, potser millor que em calli, que dissimuli, que no verbalitzi això, allò que penso, i són fenòmens que a més formen part d'allò que s'ha estudiat, no, la psicologia col·lectiva, no, processos d'intentar raconar el que pensa diferent, no? I per tant, quan nosaltres diem compte, perquè potser per alguna gent el problema és la independència, nosaltres diem compte perquè és que per a molts a Catalunya el problema és la llibertat, no? i diríem anar cap al que ha de ser un procés veritablement democràtic i deliberatiu, no? El que definia, tot es pot plantejar, evidentment, tot absolutament, no? Però amb igualtat de condicions, no?
Però una cosa, un breu apunt, amb aquesta tasca que ha de fer Societat Civil Catalana ha de comptar també amb elements polítics, és a dir, amb partits polítics que en aquests moments puguin estar vertebrant també la societat catalana i espanyola. Amb això es pot comptar d'alguna forma amb algun partit en concret o amb diferents partits en concret?
Bé, nosaltres sempre fem una crida a totes les forces democràtiques. A l'Alta de Tarragona fèiem una crida a totes les forces democràtiques, evidentment rebutjant, i això ho vàrem dir molt clarament, no? Perquè com que sempre hi ha un intent també de situar-nos per part del nacionalisme amb una cosa radical o extremista, no? D'extrema dreta o coses d'aquestes, amb exclusió evidentment d'ideologies xenòfobes o de partits o de forces que no siguin, diríem, d'inqüestionable tradició democràtica, no? I per tant, en aquesta apel·lació que fem, doncs evidentment, ho he dit abans, no? Ho fem des del que ha estat el pensament central de Catalunya, no? Que és l'autonomisme, el federalista, en fi, en un sentit molt ampli, no? Perquè només superarem això en la mesura que siguem incapaços d'integrar els elements comuns i compartits, no?
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el senyor Joaquim Coll, vicepresident de Societat Civil Catalana, i en companyia de Leandro Lamor, Joan Corbera, Manel Manchón i el Daniel Arasa, que vol preguntar. Endavant, Daniel.
Sí, vostè, senyor Coll, abans d'ahir van trencar un gel en relació a aquesta presència pública del no independentisme. Ara bé, comparat amb la participació amb el que va ser la B baixa, és realment molt petita la seva presència. Després d'aquesta B baixa, que jo crec que ha marcat molt la situació a Catalunya, en primer lloc, què pot fer el govern de Madrid en relació amb això? Què ha de fer? Perquè el que no pot és romandre indiferent. Ha de fer alguna cosa? Vostè què diria que almenys d'aquí les properes setmanes i abans del 9 de novembre ha de fer el govern de Madrid, vista la situació?
Bé, a veure, jo crec que els governs no han de respondre davant de manifestacions, per molt multitudinàries que siguin, i evidentment amb el respecte a tothom que s'expressa, no?, en un exercici de llibertat i de democràcia, no? Però la democràcia no es dirimeix a les manifestacions i a enquestes, sinó a les urnes, no? Per tant, en fi, que sortís molta o poca gent a la B baixa, jo crec que no ha d'afectar, diríem, ni condicional que pugui fer el govern espanyol, diríem, no? Perquè vull dir, això està en un altre pla, diríem, no? Vull dir, no. Per tant, en fi, aquí crec que les cartes estan marcades, no? Estan sobre la taula, no? El divendres de la setmana vinent el Parlament aprovarà la llei de consultes, el president de la Generalitat afegirà doncs el dilluns, quan es publiqui en el Diari Oficial de la Generalitat, el seu decret de convocatòria. El govern no té més remei, lògicament, que recórrer. El Constitucional acceptarà el recurs, per tant quedarà suspès, no? Més enllà d'això, jo crec que la reflexió que han de fer els grans partits espanyols, no?, el partit que governa i el principal partit de l'oposició, és pensar, o és analitzar, és veure que estem davant d'una crisi d'estat. És a dir, quan en una comunitat com Catalunya un percentatge important de la població no majoritari, creiem, i quan ho dic ho creiem, també hi ha dades que ho indiquen, no? Però en fi, més enllà d'això, és a dir, hi ha un percentatge important, sigui el que sigui, no?, que vol la secessió. Home, això és una crisi d'estat. I quan hi ha unes institucions, en aquest cas de l'autonomia, que impulsen aquest procés secessionista, clarament, això és una cosa molt extraordinària a Europa, no? Vull dir, el propi i les institucions d'autogovern, no?, que impulsen aquest procés. Home, això és una crisi d'estat indubtable. I per tant, aquestes les crisis no es resolen ni en la negació del problema, que hi ha un problema, ni en la reducció a la consulta oportunista, tramposa, jo crec que antidemocràtica, més enllà que sigui legal, que evidentment és una obvietat, però que sobretot jo crec que els catalans i els catalans demòcrates hem de ser molt crítics amb la manera, amb la pregunta, amb com es pretenen comptar els vots. És a dir, és un absolut nyap, no passaria cap filtre, cap sedàs, diríem, no? Doncs, per tant, no es resol ni en la consulta que ens proposen, sinó, a la mesura que és un problema d'estat, doncs amb solucions d'estat, no? I per tant fer una reflexió doncs, que potser el model institucional s'ha de vertebrar, s'ha de redefinir, s'ha de repensar i s'ha d'intentar construir un nou consens, el que sigui, no? I per tant jo crec que aquest és el camí que tenen obligació els dos grans partits de donar resposta en un sentit d'estat a un problema d'estat.
El Dalí li preguntava pel, què ha de fer el govern d'Espanya, jo li he preguntat què ha de fer el govern de Catalunya, perquè jo crec que el problema gruixut el té el senyor Artur Mas ara mateix. El dijous, al final de la manifestació, la senyora Forcadell, que és una activista social que veu a tota aquesta gent independentista, deia, senyor Mas, tregui les urnes. Clar, què fa? Treu les urnes o busca la via de la legalitat i negocia amb el senyor Rajoy i busca fer una consulta, un referèndum dins de la legalitat? Què fa el senyor Mas? És tant de l'espai i l'aparent, no?
Bé, el senyor Mas és president de la Generalitat perquè va prometre doncs, la Constitució, no? I per tant ell té l'obligació de complir-la i de fer-la complir, no? Per tant, doncs, esclar, vull dir, ell, diríem, està apurant, diríem, no? La legalitat, no? Està jugant, no? Amb coses que sap que en realitat no podrà fer perquè no són legals, no? Però bé, intenta, diríem, anar en el fil de la navalla, diríem, no? És molt perillós, és molt irresponsable. Nosaltres, quan vam anar a veure l'ara abans de l'estiu, li vàrem dir que consideraven que no era gravíssima irresponsabilitat la firma del decret de convocatòria de consulta, no? Insisteixo, no només perquè sigui il·legal, etcètera, etcètera, sinó perquè, a més, és que no és acceptable, no? La doble pregunta encadenada, confusa, no saben com comptar els vots, quanta gent participaria, en fi, etcètera, etcètera, etcètera. Diríem que ens sembla que és socialment molt perillós el que està fent, no? Enverina molt, diríem, no? Perquè, en definitiva, ha creat en molts catalans la idea que això, que votarem, no? Perquè hi ha una legalitat catalana que no que va al marge de la legalitat espanyola i del dret internacional i que això es farà, i clar, això pot acabar, evidentment, amb molta frustració, però també amb ressentiment. I del ressentiment no neix res bo, socialment, no? Per tant, jo crec que s'haurà d'apel·lar a la responsabilitat que té com a, en fi, màxim representant de l'Estat a Catalunya, que és el president de la Generalitat.
Leandro.
Sí, un dels principals actius de la societat civil catalana és la seva transversalitat. És un valor que s'ha aconseguit perquè a la manifestació que vau fer a Tarragona hi havia representants, dirigents polítics de diverses ideologies, no? Però a l'hora de donar de contribuir a aquesta sortida que considero que és necessària en aquesta crisi, buscar una solució d'estat, a l'hora de ser propositius, aquesta transversalitat no pot ser un hàndicap per a la societat civil catalana a l'hora de formular una sortida?
Bé, és que nosaltres no formularem una sortida concreta i precisa. Nosaltres no direm, volem que el govern espanyol proposi això, i no, perquè, primer perquè ens equivocaríem, no? Nosaltres tenim un paper que va més enllà no podem suplir els partits, vull dir, per això estan els partits, són ells els que han de fer les propostes, no? Nosaltres podem, diríem, tenir un criteri general. Nosaltres què diem? Que a Catalunya li convé objectivar els problemes, no? Delimitar les qüestions, intentar resoldre-les una darrere l'altra, no? Estem davant de problemes que són resolubles, és a dir, intentar apaivagar les tensions, no? Posar-hi una mica de seny, no? Vull dir, tenim problemes, però no tenim problemes, no estem davant de problemes existencials o agònics, no? La societat catalana el que necessita són acords, no votar coses metafísiques, diríem, no? Per tant, després hi ha la feina dels partits. Nosaltres no apostarem per un model concret i específic, no? Per tant, treballem amb grans orientacions de consens, no? En aquest sentit, no? I per tant, si no ens movem d'això i no entrem molt en la casuística i en la picabaralla política, doncs tindrem recorregut. I si no ho fem, doncs ens equivocarem.
Però això no es posa en una situació de desavantatge a l'hora també de mobilitzar la gent? Perquè ara, l'altra part, el contrapunt, l'Assemblea Nacional de Catalunya sí que dona propostes molt clares, en aquest cas a favor de la independència.
Sí, indubtablement, clar que sí, però és que pensem que en una societat madura el paper d'organitzacions com la nostra és aquesta, no? Nosaltres no som l'avantguarda de no sé què, no? Ells són l'avantguarda de la independència, no? I bueno, jugaran aquest paper, no? No. Però nosaltres creiem profundament en la democràcia liberal, no? I per tant, és el paper dels partits, no? I després nosaltres hem sortit perquè creiem que Catalunya és un país, abans ho dèiem, no? Políticament malalt, no? I per tant, doncs, cal, diríem, cal un procés de trencar, doncs, algunes cadenes, alguns tabús, no? alguns apartheids ideològics, no? I per tant hem de fer una feina de higiene, diríem, no? En aquest sentit. I per tant creiem que Societat Civil Catalana pot fer aquest paper, pot ajudar a fer-ho, no? I per tant, en aquest sentit, clar, no és tan mobilitzador quan tens una proposta concreta que il·lusiona, que és dir, hem d'aconseguir això, no, és intentar, doncs, com dic, no, apaivagar una mica els ànims, asserenar-los, posar-hi cordura, etc.
Manel.
Sí, clar, amb la reflexió que fa, que és veritat que sent tan plural i tan transversal no es pot centrar la Societat Civil Catalana en alguns aspectes concrets, però sí que li preguntaria si considera, com alguns polítics a Catalunya defensen, que després de la sentència de l'Estatut el 2010 els catalans consideren que han de votar, que han de votar alguna cosa, eh? Una d'aquestes possibles orientacions és votar en un referèndum d'autodeterminació, perquè al final això és el que s'està plantejant pel 9 de novembre, i altres consideren que es podria votar, doncs, una reforma de la Constitució o el que fos. Vostè creu necessàriament que els catalans han de suplir allò que va passar el 2010 amb la sentència del Constitucional amb una altra votació, que per tant aquest és el desig, l'anhel que queda, i que fins que no torni a votar alguna cosa els catalans no acabaran de quedar satisfets, al marge de les eleccions que hi ha 4 anys, clar.
Sí, no, això és una anàlisi que es fa, no? Jo crec que no es correspon, sincerament, a la realitat dels fets. Jo crec que, de fet, si... És a dir, aquesta és la lectura que s'ha volgut fer a posteriori, no? És a dir, s'ha volgut convertir la sentència del Tribunal Constitucional, que a parer meu, jo tot el que dic tampoc no dic, no puc expressar com el 100% del que tothom pensa, perquè són plurals, per tant en aquest moment expresso la meva opinió. Va ser una sentència desgraciada, perquè desgraciat va ser tot el procés estatutari, des del començament fins al final. D'errors van haver-hi moltíssims, es va jugar amb el tacticisme, es va jugar d'una manera molt, amb molt poc sentit d'estat, i per tant la sentència, evidentment, no? va donar una foto final dolenta, diríem, no? Jo crec que la sentència no és dolenta, en realitat. Crec que hi ha algun element del preàmbul, hi ha alguns elements estètics i reiteratius i innecessaris absolutament, no? Però en realitat crec, sincerament, que el Constitucional el que intenta fer és salvar l'Estatut, però bé, ha quedat aquesta imatge, no? De la sentència contra l'Estatut, no sobre l'Estatut, no? De fet, l'autogovern sembla que hagi quedat anul·lat després d'aquella sentència, cosa que és falsa. Si les competències van créixer, vull dir, tenim més competències que amb l'anterior Estatut, no? I és més, tenim les institucions que estan empenyent un procés de secessió. Home, això crec que, en fi, ja mostra que, en definitiva, l'autogovern, com a mínim, és potent i pot gastar diners en coses, diríem, no? Per tant, jo crec que aquesta és la lectura que s'ha volgut traslladar a la societat catalana, no? Com la humillació de l'Estatut, no? Que és una mica el que deia en Salvador Cardús en aquell seminari d'Espanya contra Catalunya, no? La idea de la humiliació, no? Això s'ha interioritzat, és veritat, en una part del cos social català, no? Igual que es va interioritzar la idea de l'expoli, no? I per tant s'ha construït sobre aquests dos elements a un discurs de l'ésser humanitat. Perquè, clar, en definitiva, en democràcia justificar una secessió territorial és molt difícil, no? Com argumentes tu? Quins són els elements, no? Si no són els identitaris, no? Perquè nosaltres no som un poble oprimit, colonial, tenim els mateixos drets no, que la resta d'espanyols, no? I, per tant, el nacionalisme ha construït aquest discurs, l'espoli i l'afrenta política, no? Bé, no ho sé, potser, evidentment, això s'acabarà el dia que tornem a votar tots junts una altra cosa, no sé quina, segurament, doncs en algun moment, no? A curt termini no ho veig clar, diríem que hagi de passar necessàriament, no? I que hi hagin les condicions, no? Però jo diríem d'entrada el que intento és sempre refutar una mica aquesta... No? Aquesta anàlisi que a mi em sembla que és esbiaixada, que no es correspon a la realitat dels fets.
Tot plegat ens porta això que tenim ara, no? Vull dir, un estatut que es va elaborar en contra d'un possible govern d'Aznar si tornava a renovar el govern, un Zapatero que va guanyar i després va prometre el que va prometre, i tot allò ens ha portat això, senyor Coll, o què?
Evident, jo crec que en molt bona mesura el mal camí de l'estatut i dels errors de tothom doncs ens porten en aquest cul de sac, no? És evident que hi ha una pulsió nacionalista identitària, no? Que el que passa és que, diríem, construeix molt bé un relat, no? I evidentment aprofita tots els errors gravíssims de la política espanyola, etcètera, 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 i del factor crisi, importantíssim, no? I per tant aquí s'ajunten, no, el que jo descric, no? És la cruïlla de tres fenòmens, no? De l'agitació sentimental i historicista de nacionalisme durant tres dècades, no? Que hem acabat de veure amb el tema del tricentenari i la interpretació que se n'ha fet, diríem, no? El populisme socioeconòmic davant de la crisi del 12, no? La fallida d'Espanya, etcètera, etcètera, no? Per tant, tots els mals venen d'Espanya, igual que altres a Europa, el problema doncs és la immigració, o és l'euro, etcètera, i després l'utopia activa de l'independentisme, que enganxa també a un sector important d'esquerres, no? Perquè ara sembla que trencar un estat sigui una cosa molt progressista. A mi em sembla que és una cosa profundament retrògrada, no? Perquè l'estat de dret és una garantia de les llibertats, no? I clar, això és un còctel molt poderós, no? I per tant, doncs, efectivament, no? Estem en aquest punt difícil.
Joan Corbera.
Sí, tot i que el seu moviment té una base civil, social, ciutadana, a la crida que van fer a la manifestació a Tarragona hi van anar alguns polítics i partits, en concret en el cas del PP de Catalunya, la seva líder, Alicia Sánchez Camacho, en el cas de Ciutadans, Albert Rivera. En canvi, per part del PSC, declaradament en contra de la independència, molts dels seus quadres i l'actual direcció, bueno, hi va anar Carme Chacón, que potser se la pot enquadrar més com a PSOE, que no pas com a PSC. Van trobar a faltar el PSC en la seva crida, això per una banda, i l'altra, aclarir-me només si tenen previst que els rebi el president de la Generalitat, com va fer amb l'assemblea, o si els hi han demanat o li pensa demanar al president de la Generalitat.
Bé, començaré per això últim. No, d'entrada no tenim pensat demanar-li, perquè nosaltres no ens sentim dipositaris de la voluntat d'un poble que el que fa és comunicar-li l'endemà al president, traslladar-li, no? Que és... No, vull dir, nosaltres ja ens vam reunir amb ell, li vam traslladar, doncs, quina era la nostra posició, ja li vam expressar la nostra crítica, no?, en el seu plantejament, li vam advertir que ens semblava que era un gravíssim error. Per tant, no volem tampoc entrar a tenir un protagonisme en entrevistes o no és el nostre paper, aquest no ha de ser, no? Per tant, no, vaja, si ell ens vol veure, ja anirem encantats, òbviament, no? Però no li demanarem, no? De moment, d'entrada, vaja, no tenim res més a dir-li, no, com a cosa nova, diríem, no? En relació al PSC, bé, Maria, efectivament, la senyora Carme Chacón, va venir també el primer, segon i quart tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona. Varen venir del PSC també, crec que eren tres o quatre regidors de l'Ajuntament de l'Hospitalet. I van anar venint també molts quadres, primers secretaris d'organització del PSC, en fi, d'una manera discreta, però que hi eren i que, en fi, van saludar diverses persones. És veritat que la direcció del PSC, doncs, manté, no?, aquesta posició de no només anar-hi als actes institucionals de la Diada, no? Bé, en fi, si vostè em diu, hauríem volgut, doncs, que haguéssim vingut, doncs, més gent de la direcció, sí, evidentment, hauríem volgut, doncs, que, efectivament, no?, això, hi hauríem volgut també gent d'Unió, hi hauríem volgut també gent d'Iniciativa per Catalunya, fins i tot hauríem volgut gent de Convergència no independentista. No?
Tot i el senyor Ballesteros va anar a acomiadar la gent de Tarragona que anava a la B baixa.
Ja.
No li costava repassar-se per la...
Bé, però vaja, en qualsevol cas, nosaltres, després d'anar a veure el senyor Miquel Iceta, vàrem dir, i així ho creiem, i així ho palpem, diríem, no?, que en realitat la base, diríem, social, no?, electoral i de quadra militància del PSC, diríem, estava molt més a prop de Tarragona que de la B baixa, perquè és clar, és a dir, si tu un dia llegeix els 7 punts de la B baixa, és molt difícil que un federalista s'hi pugui reconèixer, no? Si no hi ha un port on agafar-ho, no? És clarament una crida a la independència, no? I tampoc no hi havia cap punt tampoc sobre retallades socials, crisi econòmica, és a dir, la B baixa no tenia contingut social. Per tant, és absolutament sorprenent que els sindicats hi anessin, els secretaris generals, el Joan Herrera, que és federalista, que hi anés. És a dir, aquí jo crec que hi ha una gran hipocresia, no?, en el fons, no? És a dir, la gent no s'atreveix a dir no, jo no hi vaig perquè això és independentista i jo no ho soc. I llavors, mira, tothom juga en aquest joc, no?, de dir, bueno, de una mica dels embolics, no?
Ja. Daniel.
Sí. Vostè ha dit que intenten, diguem-hi, d'alguna forma, explicar, contrarrestar aquesta triple postura historicista, aquesta utopia creada des de l'Assemblea i aquest nacionalisme, aquest populisme. Però clar, aquesta acció, que pot ser molt interessant, és lenta en quant a quallar la societat. I ara estem en un moment de pressa. Tenint en compte de que aquesta situació de la gent que va fer la B baixa aquests dies i que gent que vol, per la independència que vol, volar endavant en aquesta línia molt ràpid, què es pot fer en aquest sentit? O sigui, perquè és que qualsevol proposta de dir canvia la Constitució, reformes, que totes són lentes i un procés, això sembla que aquest nucli de gent no acceptarà res ja, que no sigui independència. Davant d'això, com poden actuar, per supost, societat civil catalana, però també les institucions públiques espanyoles i catalanes?
No sé si tingués la resposta la patateria, no ho sé. Nosaltres, més enllà de les dificultats i d'aquest tenim pres, i per tant no és difícil, el més còmode era no haver fet res, no? Perquè diu, això és un tsunami enorme, tenim tots prou problemes personals, dificultats, no? Això té un punt d'ingrat, no? Per tant és millor no fer res, no? Però també creiem, home, si no fem res, no sé, també renunciem, no?, a aquesta convicció de liberalisme polític, no? De dir, home, doncs les coses s'han de defensar, s'han de sostenir, si s'ha de lluitar, no? Perquè si no és llançar la tovallola, no pot ser, no? Per tant, en fi, no, nosaltres no tenim més armes que el de la raó. El de la raó, aquesta és l'única arma que tenim, i del dret, evidentment, no? Vull dir, hi ha un dret, hi ha que diu el que diu, però també tenim, hi ha uns elements de raó democràtica, no? Vull dir, i que en aquest sentit creiem que són molt defensables, no? Vull dir, són arguments molt sòlids, no? Bé, en bona mesura tot el que pugui passar està en mans del senyor Artur Mas i de la majoria de tot el Parlament de Catalunya. Són ells els que tenen tota la responsabilitat, no? No podem carregar... tothom és actor polític, és clar que sí, el govern espanyol té un paper i el Partit Socialista Obrer Espanyol, no? I tothom... Però aquí la principal responsabilitat és de qui ha fet creure als catalans que tenim un dret, que és el dret de decidir, que no existeix. I que això vol dir un dret unilateral a la secessió que no té cap poble del món en democràcia, no? I que ha fet creure a una part substancial de catalans que això és possible i es farà. Bueno, clar, doncs la responsabilitat és seva i només seva. Nosaltres el que hem d'intentar és posar-hi una mica de raó i de seny, no? I donar veu a molta gent que no combrega amb tot això, no? I que ho denuncia i intentar articular-ho, perquè ens estem trobant a molta gent de l'àmbit dels economistes, dels juristes, del món de la salut, en fi, de molts altres professionals que en fi, que s'acosten a nosaltres. El mes de maig vam organitzar a l'Auditori AXA un acte molt bonic que es va dir Per la salut millor junts, que va venir el Federico Mayor Zaragoza, el Andeixeus, el doctor Sitges Serra, en fi, molta gent, hi ha unes ponències, etc. I per tant, hi ha necessitat de dir, escolti, vull dir, junts i millor, no? Vull dir, parlant d'una expressió, d'una veu, no? A aquesta societat catalana que no comparteix, però com que no hi ha cap a ningú més, doncs sembla que sigui clandestina, no? Per tant, la nostra feina també és intentar articular, connectar. Més aviat, més que ser un gran moviment, no? Nosaltres volem ser un connector. Un connector perquè després cadascú faci coses, diríem, no? Per regenerar aquest cos social català que està malalt, malalt d'aquesta idea... que és una idea esbojarrada i que i que és dolenta, no?
La setmana que ve, senyor Coll, hi ha el referèndum a Escòcia, el dia 18, exactament, no? Les coses estan bastant igualades, 52-48% a favor o en contra de la independència d'Escòcia. Tot el procés que s'ha dut a terme a Escòcia, quina lectura hauria de fer el govern central, el govern del senyor Rajoy, envers Catalunya, per no caure en els mateixos errors? Perquè quan va començar tot el procés escocès, la diferència entre els favorables a la independència i els contraris era molt important, tots en contra, un 22% em penso, en contra de la separació d'Escòcia de la Gran Bretanya. Aviam, aquí hi ha alguna lliçó d'aprendre el govern del senyor Rajoy? Poder ens ha abandonat massa a Catalunya els governs d'Espanya, el govern Rajoy actual i els anteriors poder també, o què?
veure, és difícil comparar les dues situacions, no? Realment...
Les formes d'actuar que ha tingut el govern de...
Sí, no, és indubtable, no?
De la Gran Bretanya, el senyor Cameron, que vull dir que ha dit, la diferència... no passa res. I al final, aviam, aquí
bueno,
està.
Clar, esclar, bonic
que passa el dijous.
El referèndum són, vull dir, els carrega el diable, que diu, no? I per tant, doncs, allò que fa sis mesos era tan clar que sortia un no i que, en fi, no, això seria un no fàcil i tal, no? Doncs, les darreres setmanes s'ha posat molt difícil, no? I han hagut de fer una apretada molt important i ja veurem què passa dijous, no? Jo crec que sortirà finalment el no, no? Perquè al final, doncs, és clar, les conseqüències econòmiques són... I els riscos i les incerteses d'un procés de cessió són enormes, no? I també va passar al Quebec, no? Al Quebec, l'independentisme anava 6 punts per endavant. Finalment va perdre per molt pocs vots, però va perdre l'últim moment, no? I aquí, doncs, en fi, no, sempre...
Ara van igualat.
Ara van igualat, no? Per tant, és a suposar que en el darrer moment la gent, doncs, en fi, s'ho repensarà, no? El que passa és que, clar, és molt difícil lluitar contra una proposta que et promet, no?, que viuràs millor, que això és la solució, que... No? Que clar, és a dir, una cosa que encara no la coneixes, però que és inigualable, en definitiva, no? Perquè confrontar el que tens, no?, que sempre és vist com una cosa que es pot millorar o que és dolenta, no?, en un escenari de crisi, no?, ningú està content, satisfet amb el que té, no? Doncs, clar, si això els hi passa en el Regne Unit, no?, que té un model molt més travat, no?, en fi, de més prestigi, no?, com a estat, no?, doncs, clar, en el cas espanyol, amb la crisi en el que hi estem, doncs encara és molt més difícil, diríem, no? Jo crec que seria, evidentment, un precedent, no diré perillós, però un precedent trencaria, no? Seria el primer cas de secessió en democràcia, no? I, per tant, tindria un impacte notable, no? Les lliçons les veurem quan acabi, no? Jo crec que ara és precipit a dir que...
Sí, però bueno.
Però, en fi...
veient el que està passant allà...
S'ho han de treballar molt, govern... d'escenaris de risc, i, per tant, doncs, assumir-los vol dir que s'ha de treballar molt, no? A Catalunya, en relació, doncs, a si l'Estat ha desaparegut, etc. És evident que per molta gent a Catalunya només hi havia un poder, no?, que era el poder de la Generalitat, i d'alguna manera semblava que el poder de l'Administració General de l'Estat, no?, havia desaparegut, no?, i que hi havia un poder, no?, que era, i per això també hi havia molta gent que no vol dir el que pensa, no?, no vol anar en contra de, perquè anar-hi en contra té càstig, no?, i anar-hi a favor o és neutral o té premi, diríem, no?, i per tant, com que el poder està molt clarament qui és, doncs la gent intenta no anar en contra del poder.
I passa de perfil per si un cas,
no? Per si un cas, no? Això és el que ha passat a Catalunya durant molts anys, aquesta és la realitat, no?
Sí, jo li volia preguntar que, clar, com que passa tot molt ràpid, estem com donant per amortitzat el cas Pujol. S'ha vist a la diada que hi ha hagut moltíssima gent, és veritat. Convergència ha patit i durant tot l'estiu els seus militants hi seguirà patint, i segurament electoralment també en part, no sé en quina proporció també pel cas Pujol, però pel procés sobiranista sembla que no ho ha assumit d'una forma negativa. Però el que li volia preguntar com a historiador és, per vostè, la petjada del president Pujol, quina acabarà sent en connexió amb tot aquest procés? Perquè hi ha gent que diu que, de fet, el president Pujol ha guanyat. Perquè ara, quan es diu que es posarà en qüestió tot el que s'ha fet durant 30 anys a la Generalitat, i aquest discurs que vostè deia, que es podria posar en qüestió amb el que s'ha sabut del president Pujol, doncs quedaria ensorrat. Hi ha altra gent que diu que no, que en realitat tot el seu discurs ha guanyat, i ho podem veure fins i tot, i aquesta és la meva tesi, amb un anunci d'una aigua mineral, no?, que diu que els catalans són millors, són treballadors. És a dir, que ha quedat un esperit com si fossin diferents a la resta d'espanyols, i amb el seu propi cas hem vist que no ho som. Però de cara a tot aquest procés independentista, quina creu que serà la seva petjada?
Bé, és difícil, no?, realment saber en aquests moments, perquè el cas Pujol acaba de començar, no?, de veure exactament fins a quin, no?, fins a quin és, jo crec que és la punta de l'iceberg, no va molt més enllà d'un afer personal i familiar, com va dir Artur Mas el primer dia, no?, i per tant és molt difícil que no esquitxi a Convergència. De fet, ells mateixos parlen de refundació del partit. Per tant, clar, quan algú diu que se l'ha de refundar, és que assumeix, interioritza que evidentment això l'ha tocat, diríem, no? Ja estava tocat abans amb el tema Palau de la Música, no? Doncs ara és evident, no? Que és demolador, no?
I toca el president Mas, el cas Pujol?
Jo crec que també, perquè ell és fill polític de Jordi Pujol, va ser el seu conseller d'Economia, va ser el conseller en cap, va ser designat per ell. Jo crec que és inevitable, que de fet les enquestes ho diuen, no? Que ell queda esquitxat, diríem. Veurem en les investigacions si, doncs, fi, aquí hi ha altres ramificacions i altres connexions que, fi, s'han de demostrar, però hi ha una certa sospita, no? Que evidentment no és només una herència del Florenci i Pujol, no? Però hi ha una cosa que tu deies, Manel, interessant, no? També en la psicologia del procés sobiranista, no? Que és la idea del en fi, un cert supremacisme, no? És a dir, aquí no hi ha nicisme, no? Però sí que hi ha una mica, hi ha un deix de supremacisme, no? Els catalans som millors, som més treballadors, més moderns, més demòcrates, no? Més treballadors, no? Home, els catalans tenim moltes virtuts, no? I és indubtable que hem estat admirats en molts moments per la resta d'Espanya, no? Perquè hem estat un referent de modernitat, Barcelona, etc., no? Però a vegades potser, no, aquest sobiranisme, no, quan diríem és incapaç de dir no, home, tenim virtuts, tenim defectes i potser tenim els defectes en alguns temes tant com els altres, diríem, no? O no som millors, no? I com que ells han jugat amb aquesta idea, no? D'una Espanya corrupta, no? En fi, no? Clar, això realment és un cop demolador, no? Per l'autoestima i per aquest discurs, no? I per tant jo crec que estructuralment el procés independentista està danyat amb el cas Pujol. Jo crec que queda danyat. I està danyat perquè el tema de la legalitat és molt difícilment superable. No sé què facin una revolució. Bueno, si volen fer una revolució, no, una insurrecció, i volen trencar la legalitat i volen proclamar... Bueno, això és un camí, però a mi em sembla que és un camí molt difícilment transitable, no? Però si no volen fer aquest camí, l'altre és molt llarg, i com que tenen pressa, no sé si al final pel camí perdran Bous i Esquelles, no? Per tant, el procés està estructuralment danyat amb aquest tema, no? L'únic que el podria fer canviar una mica des del punt de vista inflexionar és el que abans comentàvem del tema d'Escòcia, no? Si Escòcia hagués un resultat a favor, podria, diríem, capgirar el corrent de fons del procés, que és dolent, diríem, no? Ja del punt de vista.
Leandro.
Sí, entre els que són partidaris de votar i apel·len a la radicalitat democràtica i els que diuen que el que s'ha de preservar és la legalitat democràtica, quin espai hi ha?
Bé, jo crec que el de la sentència del Tribunal Constitucional sobre la declaració de sobirania, no? La democràcia espanyola no és militant, no? Per tant, tot es pot plantejar, òbviament, no? Vull dir, totes les uns són legítimes, però, doncs, per canviar les regles del joc es necessiten les majories que es necessiten, no? A Catalunya hi ha de base un problema de legitimitat democràtica. Potser sí que Convergència és un partit independentista, però no va anar amb un programa independentista fa 2 anys, eh? Ni parlava d'independència, ni deia per a què volia fer la consulta, no? Per tant, en fi, no té la legitimitat d'origen, no?, que té el cas escocès, no? Que efectivament el Partit Nacional Escocès va anar un programa clar i inequívoc que feia anys que el deia, eh? I a més en allà, doncs, al no haver-hi Constitució, doncs tot és molt més, en fi, molt més fàcil, diríem, no? I molt més difícil, no? Pel que estem veient en aquestes setmanes, no? Per tant, a veure, hem de pensar una cosa, que és que en realitat la majoria de les constitucions del món parlen del caràcter indivisible de l'Estat. Són només algunes excepcions, diríem, no? Aquesta és la norma, diria. La norma és aquesta. En aquest sentit, Espanya no és una excepció. Espanya és la norma. Clar que tot es pot canviar. És clar que sí. Espanya no és indivisible ni indissoluble. Catalunya tampoc és indivisible ni indissoluble. Tot és possible en política, no? Ara no s'ha de confondre una possibilitat o una reivindicació amb un dret, que és una altra cosa, no? I per tant, bé, doncs caldrà veure si a Catalunya es construeix durant molt de temps una sòlida majoria independentista, i si això fos, doncs, evidentment estaríem davant d'un problema diferent, de natura diferent, no? Que evidentment només podria tenir reconducció a través d'alguna mena d'encaix, no? Legal, no? Però encara no estem en aquest punt.
Escolta, estem ja als últims minuts del Conversa d'aquest dissabte 9 de novembre. Anirem a votar, senyor Coll? què anirem a votar? La consulta? La pregunta que han plantejat els, alguns partits o què?
Bé, la consulta que està anunciada és indubtablement que no l'anirem a votar.
No.
Això jo crec que a hores d'ara ningú que estigui mínimament informat, diríem... privadament ho posarà en dubte.
Escolti, el senyor Mas està enganyant els catalans, doncs, en aquest sentit, o què?
Jo crec que és indubtable que fa molt de temps que està enganyant els catalans, no? I és que és la seva màxima responsabilitat, no? Fer creure als catalans que tenim un dret que no tenim i que passarà una cosa que ell sap que no passarà. I, per tant, el nou només podem votar en unes eleccions autonòmiques que ell vulgui convocar si decideix anticipar-les. I res més.
Mm-hmm. I ara mateix qui governa a Catalunya, el senyor Mas o la senyora Forcadell? Jo a vegades m'ho pregunto.
Jo crec que no governa ningú.
Tinc la imatge d'un dia...
Jo crec que no governa ningú.
De l'11 de setembre, senyor Mas, tregui les urnes al carrer.
No governa ningú perquè en aquests moments, si fóssim un país normal, com tant vola alguns, que jo m'hi subscric, justament el que haurien d'estar fent és debatent els pressupostos. Clar, però tenia una majoria parlamentària, en teoria, sòlida, que... endega un procés que té enormes riscos i en canvi no assumeix cap risc per fer uns nous pressupostos i en canvi farà una pròrroga que això significa una pròrroga lineal de molts programes socials que són els que més pateixen amb aquest tipus de pròrrogues, no? I per tant em sorprèn, no?, que el debat a Catalunya no sigui com es poden refer aquests pressupostos, evidentment amb el marge que tenen, però evidentment la política és l'art d'arreglar cosetes i són importants, no? O de posar-hi més diners a la cultura, o de posar-hi més diners en aquí, o, bueno, i per tant no estem discutint d'allò que podem fer que és important, sinó de metafísiques, no? I estem una mica enganxats en aquest tipus de discursos.
Vostè parlava que el dia 9 de novembre no hi haurà la consulta, llavors anem a... o unes eleccions anticipades o el senyor Mas allargarà fins al 2016, que és quan correspon?
Qui lo
aguantarà? Aguantarà?
Veurem, no sé. Jo vaig escriure, personalment crec que intentarà aguantar. Totes les solucions que té són dolentes i la política, com que té un punt de conservadorisme, vol dir de conservar el poder quan el tens, doncs jo crec que hi ha més opcions que passi això, però estem en un procés una mica... diríem difícil de predir també, no? Per tant, veurem, no? És una mica el secret que tots voldríem saber, no? Què passarà?
Molt bé, haurem d'esperar, seran uns mesos, el que ens esperen d'aquí al 9 de novembre, en fi, amb moltes incògnites pel davant. D'entrada, la setmana que ve és una setmana d'aquestes de Dragon Khan, com deia algú, eh?
Sí, sí. Seguirem enganxats al procés. A Catalunya estem enganxats.
Joaquim Coll, vicepresident de Societat Civil Catalana, gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, compartir aquesta conversa i fins a la pròxima ocasió i moltíssima sort.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, a Joan Corbera, Manuel Manchón, Daniel Arasa. Tornarem dissabte que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.